Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
Bona tarda, benvinguts a l'Info Setmanal d'avui, 29 d'octubre 2020. Aquest és el 497, un espai que realitzem Jordi Pi a la redacció, amb la col·laboració del Marc Mata Esports, Jordi Puy al control de so i qui els parla, Toni Miralles. Aquest és un programa d'una durada una mica més breu, de només una hora, perquè és un programa que finalitza a les 7 de la tarda perquè avui hi ha ple. Comencem repassant el sumari. I saludem també a Jordi Pi, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenim pel programa d'avui?
Doncs mira, començarem el programa repassant l'actualitat amb aquestes notícies de la setmana. Per exemple, parlarem de que la Generalitat ha decretat el confinament perimetral els caps de setmana, incloent els divendres, durant els pròxims 15 dies. I a partir de demà divendres no es podrà sortir del municipi, a excepció d'anar a treballar a urgències o bé tenir cura de persones dependents.
Durant les pròximes dues setmanes, el toc de queda i el tancament dels bars se sumarà al dels teatres, cinemes, centres esportius i centres comercials. Les botigues i supermercats podran seguir oberts com fins ara.
El ple municipal d'octubre, que es celebrarà avui, debatrà la resolució del contracte d'explotació del pàrquing del riu Ripoll i l'adhesió a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública.
Quan a mocions se'n discuteixen dues, una del PSC de suport a l'atenció primària i una altra de Ciutadans de suport al gremi d'hostaleria.
A principis de novembre, ben aviat, està previst iniciar els treballs de construcció de tres nous deflectors a la llera del riu Ripoll, molt a prop del gual del Molí d'en Xec.
Es tracta d'uns blocs de material que es posen per ajudar el riu Ripoll a que faci el seu curs natural. Aquests s'ubicaran a la banda contrària d'on es van construir els dos deflectors de la primera fase de recuperació del riu.
I també parlarem de que la Unió de Comerciants de Ripollet se suma al centenar d'entitats comercials d'arreu de Catalunya per protestar per una campanya d'Amazon perjudicial per als botiguers locals.
En una campanya promocional, la multinacional d'Amazon bonifica les escoles amb vals descompte per les compres que facin els seus alumnes.
A continuació repassarem l'agenda, el que ens espera aquests propers dies, molt marcat també per aquestes noves mesures per la Covid-19, l'actualitat esportiva amb en Marc Mata, i repassarem l'actualitat també amb les revistes, la revista de Ripollet i Ripollet al dia.
I l'entrevista del dia és una que realitzem amb Marc Embruller, i és que Ripollet serà la primera ciutat trans-friendly. En parlarem amb Marc Embruller, històric activista trans, presidenta de la pionera ATA, Associació Trans Andalucía Silvia Rivera, també de la Federació Plataforma Trans i portaveu a Europa de la xarxa Respect Trans.
L'ATA atorgarà pròximament, com deies, a Ripollet la distinció Trans Friendly per la seva implicació amb el moviment trans. Com a mostra d'aquesta sintonia, el consistori ha portat a la Biblioteca Municipal l'exposició Transcendental i ha encarregat un mural gegant LGTBI recordant, entre d'altres, la primera manifestació de l'orgull de Ripollet.
Quan passen 5 minuts a les 6 de la tarda, és moment de repassar les notícies d'aquest programa.
El 91.3... Info setmanal.
I ja ho dèiem al començar, i és que la Generalitat ha decretat noves mesures més restrictives per fer front a la Covid-19 que entraran en vigor aquesta mateixa matinada.
Les mesures passen per un confinament perimetral que restringeix la mobilitat entre municipis als caps de setmana. Tampoc es podrà entrar i sortir de Catalunya durant tota la setmana. Les mesures entraran en vigor aquest divendres, aquesta mateixa matinada, i duraran de moment 15 dies. L'horari del confinament de cap de setmana serà de les 6 del matí del divendres fins a les 6 del matí del dilluns. Queden fora d'aquestes restriccions desplaçaments justificats per qüestions mèdiques, laborals o bé cura de persones dependents. També es preveuen excepcions per a les visites als cementiris aquest cap de setmana, el 31 d'octubre i l'1 de novembre, sempre que siguin dins la mateixa comarca. El confinament perimetral anirà acompanyat de l'aturada de l'activitat cultural. També teatres, cinemes i sales de concert hauran de tornar a tancar, siguin exteriors o interiors. Els museus, arxius i sales d'exposicions podran obrir el 33% d'aforament. Les biblioteques només podran oferir el servei de préstec i també hauran de tancar els centres esportius, com els gimnasos o els entrenaments no professionals, i a més, s'aturaran totes les activitats extraescolars. El govern ha anunciat que destinarà 300 milions d'euros per fer costat als sectors afectats per les restriccions d'aquesta segona onada del coronavirus. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Ripollet ja ha expressat durant la setmana el seu suport als sectors de l'hoteleria i l'estètica, que porten ja gairebé dues setmanes tancats.
Aquest vespre se celebra el ple municipal després d'acabar aquest programa.
Els punts més destacats de l'ordre del dia al ple són l'aprovació de les festes locals per l'any vinent 2021, l'inici del nou contracte de concessió de l'aparcament de la plaça del riu Ripoll, la modificació del preu públic de prestació del servei de menjador escolar i la constitució de l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. Hi ha dues mocions, una del PSC en defensa del sector sanitari d'assistència primària i una altra de Ciutadans en suport al gremi d'hoteleria.
S'instal·len nous deflectors 2 al riu Ripoll.
A principis de novembre està previst iniciar els treballs de construcció dels 3 nous deflectors a la llera del riu, molt a prop del nou gual del Molí d'en Xec. S'ubicaran a la banda contrària d'on es van construir els 2 deflectors de la primera fase de recuperació. Aquestes obres tindran un cost de 32.000 euros i aquests deflectors, que ara es construiran, estaven previstos en la segona fase del projecte de recuperació mediambiental de la llera del Ripoll, però s'han vist obligats a fer-ho abans per controlar els efectes que va provocar la tempesta Glòria la passada tardor.
I la UCR s'adhereix a una petició a la Generalitat contra una campanya d'Amazon.
La queixa del sector dels comerciants arriba després de detectar que des de diverses escoles, algunes d'elles públiques, s'havia fet arribar a les famílies una campanya promocional d'Amazon. Sota el nom Un clic per el cole, es proposava a les famílies la possibilitat de fer les seves compres habituals a la plataforma mentre ajudaven a l'escola a triar d'acumular un crèdit virtual que després el centre podia utilitzar.
Passem ara a l'agenda per demà i al cap de setmana.
L'agenda, com dèiem, ve marcada per aquestes noves restriccions contra la Covid-19 que obliga a suspendre o bé ajornar bona part dels actes previstos pels propers dies. El que sí que es podrà fer és demà la jornada de donació de sang prevista al Centre Cultural. Això sí, només podran donar sang les persones que hagin demanat hora a través del portal donarsang.gencat.cat i a hores d'ara cal dir que totes les franges horàries ja estan completes. I a més, dilluns al matí hi haurà un taller en línia per a entitats sobre els efectes i la prevenció de la Covid-19. Aquest taller, contemplat al pla de xoc, és gratuït i les inscripcions es poden fer al Centre Cultural i al portal tachan.ripollet.cat.
Doncs moltes gràcies, Jordi Pi. Quan passa 9 minuts de les 6 de la tarda, anem a seguir amb els continguts del programa. Fins ara.
El 91.3, Info Setmanal.
I seguim aquest repàs a l'actualitat, sobretot a la part de l'afectació de les noves mesures de la Generalitat i que també afecten a l'esport. Així ens ho explicarà tot seguit el nostre col·laborador, Marc Mata.
Bona tarda. Aquesta setmana a la secció esportiva destaquem un cop més l'aturada de les competicions no professionals. Com ja saben, el passat 16 d'octubre s'aturaven almenys durant 15 dies les competicions esportives catalanes, excepte les d'àmbit professional, estatal i internacional, com una de les restriccions que entraven en vigor pel Procicat. Tot i així, els entrenaments s'han pogut realitzar complint totes les mesures de seguretat i aquesta setmana, diumenge a la nit, va entrar en vigor, com també saben, una restricció més, el toc de queda nocturn, que no permet desplaçar-se entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada si no és per una causa justificada. Per aquest motiu, la restricció també afecta el sector esportiu, degut a que les instal·lacions esportives han de tancar a les 9 del vespre i que alguns clubs han hagut de refer tots els horaris dels seus equips per no perjudicar a cap d'ells. Per aquest motiu, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya va emetre el mateix diumenge un comunicat adreçat a la consellera Meritxell Budó i al secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, en el que demanava una rectificació de la Generalitat i que es considerés l'esport com un servei essencial. Per altra banda, aquest dimecres totes les federacions es van reunir amb el secretari general de l'Esport per demanar mesures extraordinàries per a poder reprendre les competicions. Segons un informe emès aquesta setmana per la Federació Catalana de Futbol, entre les propostes que dona la Federació de Futbol es troben que els partits de jugadors de més de 16 anys es juguin a porta tancada i, per tant, sense públic. Els partits de jugadors de menys de 16 anys només pugui accedir un adult per jugador i, en el cas de l'ús dels vestuaris, només per l'equip visitant en cas que el desplaçament sigui de més de 50 quilòmetres. Per últim, aquest matí, la Generalitat s'ha reunit en un Consell de Govern extraordinari per aprovar noves restriccions que en el cas esportiu afectaria en el tancament dels centres esportius com els gimnasos o la suspensió també dels entrenaments dels equips no professionals. Com ja saben, són moments de molta incertesa i això provoca que la informació vagi canviant minut a minut, pel que s'haurà d'esperar a que les restriccions es facin públiques en el Diari Oficial de la Generalitat. Recordin que podran estar pendents a les xarxes socials d'Infosport, Twitter i Facebook. Per altra banda, a nivell ripolletenc, n'hi ha dos equips que sí han pogut disputar els seus partits de Lliga i són el sènior masculí i el sènior femení del futbol sala Ripollet. Pel que fa al sènior masculí, els homes de Sergio Oruj van iniciar la Lliga aquest passat cap de setmana a les pistes de l'Hospitalet Bellesport, on va caure per la mínima, 6-5. Els ripolletencs havien de fet una gran pretemporada i malgrat aquesta derrota van començar bé la temporada. Els ripolletencs arribaven a l'Hospitalet amb l'objectiu de plantar cara a l'actual campió i el partit va començar molt fort. La clau del maig va estar cara a porteria, on els homes de Sergio Oruj no van estar del tot encertats, tot i que a pocs minuts de l'inici els ripolletencs van estrenar el marcador. Però el bon joc del porter de l'Hospitalet va fer que els roig-i-negres només aconseguissin marcar dos gols abans del descans, mentre que els d'Hospitalet van marcar 4. A la represa, el maig va estar dominat pels ripolletencs, però en un minut els hospitalencs van fer dos gols, posant el marcador 6-2. Tot i així, els homes d'Oruj no van abaixar el ritme i van anar a la cerca de l'empat i van aconseguir marcar 3 gols més, posant el marcador pràcticament igualat i amb una diferència d'un gol. Minuts abans del xiulet final, els ripolletencs van tenir 3 ocasions per fer l'empat, però no ho van aconseguir i van acabar deixant el marcador amb el 6-5. Aquest proper cap de setmana l'equip disputarà el segon partit d'aquesta temporada i el primer a casa. Serà dissabte a 14:45 i rebrà a la Unió Santa Coloma. Davant la situació d'excepcionalitat degut a la pandèmia de la Covid i segons ha pogut saber Ripollet Ràdio, el partit serà a porta tancada i només podran accedir jugadors, cos tècnic, membres del club i la premsa. Pel que fa al femení del futbol sala Ripollet, l'equip ha arrencat la temporada amb victòria, guanyant 1-11 a l'Atlètic Mercadal. Com hem dit, és un dels pocs equips ripolletens que han pogut competir en aquests 15 dies i aquest bon inici de Lliga coincideix amb el primer partit oficial de Jordi Cobo al capdavant de la banqueta ripolletenca. En els 3 primers minuts, les ripolletenques ja havien marcat 3 gols a les menorquines, les locals van intentar reaccionar amb un gol, però els va ser impossible davant el bon joc de les ripolletenques. Al descans, el marcador reflectia una diferència de 1-8 i a la represa va continuar el domini ripolletenc, tot i les bones ocasions de les Balears. Fins aquí l'actualitat esportiva d'aquesta setmana. Ja saben que poden seguir informats a les xarxes socials, Twitter i Facebook d'Infosport i el proper dijous aquí a l'Infosetmanal.
El 91.3 Infosetmanal.
Les 6:16, és moment de connectar amb la revista Ripollet al dia i revista de Ripollet. Saludem a Ripollet al dia. Judit Josa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també al David Rua, revista Ripollet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ja tenim arreglat l'aparell. És l'única cosa segurament que funciona, eh? Perquè està la cosa molt, molt enredada, eh?
I tant.
A més, l'actualitat canvia dia a dia. Vull dir, tu tanques una revista avui i al cap d'un minut ha canviat tota la realitat.
Sí, sí, quan surt, doncs està absolutament desactualitzada perquè nosaltres que donem molta importància a l'agenda i és un apartat que crida molt, doncs, bueno, el que estava ben anunciat al cap de setmana, doncs probablement no és fàcil, no?
Doncs imagina't nosaltres amb la llana. Pitjor
clar,
cara.
Exacte.
Sort que fem més coses que no pas agenda. Doncs, David, per qüestions d'actualitat, la teva portada, toc de queda, que continua vigent, no?
Bueno, sí, ja, però ara ja tindrem més, també, no? Com comentàveu, sempre se'ns caduca. Però sí, que continua el toc de queda i no podrem sortir cap de setmana i unes quantes restriccions més que ara ja sí que podem dir que estem gairebé semblants al març, no? Com a mínim confinats, sí, com deia ara.
Veient la gràfica aquesta d'evolució dels casos confirmats en PCR, és esgarrifós, a veure com fa la gràfica cap amunt.
Sí, la veritat és que aquesta setmana la situació era complicada, portàvem, sembla que eren 4 o 5 dies amb més de 115 setmanals, que és un número, una xifra que no es veia des de fa molt temps.
Tenim un tema comú, Judit, també ens ho pots comentar, que és els més perjudicats, bars i restaurants, que a més han de continuar encara, de moment, 15 dies més. Vosaltres en parleu també d'això.
Bars i restaurants i centres d'estètica, que no ens n'oblidem, perquè hem focalitzat molt en els bars i restaurants, i bueno, jo l'altre dia reflexionava que sí que ens afecta molt a la nostra vida, tenim com tot un lligam, amb el, sobretot amb els bars, a l'hora de fer el cafè, de... perquè són llocs de cohesió i relació social, però tampoc no oblidem doncs l'altre sector que també a vegades igual l'oblidem perquè està molt feminitzat. No?
David, a la teva revista parles de dos temes, però anem, comencem pel primer, que tenen un àmbit superior, però que tenen afectació aquí. Un és el tribut metropolità, perquè les associacions de veïns demanen que retornin les quantitats mal calculades. El que passa és que és una cosa com difícil de fer, no? No sé si això és molt viable, però en qualsevol cas ells volen plantar cara, no?
Sí, jo ho entenc més com que tornen a recuperar la lluita, no? I afegeixen aquesta reclamació, que és corregir que s'ha fet malament en l'import que ja han pagat, i entenc que també, doncs, tornar a reivindicar que no els agrada aquest tribut metropolità pel proper any.
Aquest és el tribut metropolità aquell que servia per pagar la zona 1, per entendre'ns, no?
Mm-hmm. Sí, el tribut que ara estem pagant i que va directament a l'AMB entre els serveis que dona el transport.
I després hi ha un altre tema que d'això segur que l'oposició o el PSC, com a mínim, que ja ha tret pit, doncs intentarà també treure-li punta, és aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia pel tema de l'aigua, que podria afectar a tots els ajuntaments que volen municipalitzar-la, no? És un tema legal molt, molt, com molt farragós, però al cap i a la fi podria anar per aquí, no?
Sí, de fet, és una sentència que encara no és ferma, encara hi ha un mes perquè es pugui recórrer, i per tant, podria ser que canvies de sentit, però ara mateix sí, el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó en part a Aigües de Barcelona, que va recórrer el canvi en el reglament de l'AMB, i anul·la 5 articles del reglament, que són precisament els que permeten cedir la gestió d'aigua als ajuntaments mentre no es fa d'una manera organitzada dins de l'àrea metropolitana. El tribunal diu que, com no es fixa quan s'ha de fer això, el que podria passar és que la cessió s'estigués cedint de manera indefinida, i això creu que no és correcte. Entrem en una batalla legal amb les municipalitzacions, ja sabem que això passa, i amb la de l'aigua ha passat ja abans, en l'AMB i Aigües de Barcelona i en altres processos, i ara doncs estem una mica en el mateix, és el primer, i veurem sobretot quin efecte s'ho pot tenir el procés de Ripollet, perquè ha d'entrar en servei en teoria l'1 de gener, és a dir, que queda poc temps per veure com pot afectar, si és que afecta finalment d'alguna manera aquesta sentència.
És una lluita de titans, perquè estem parlant de grans administracions que tampoc són tenen per què estalviar en recursos legals contra aquestes grans empreses multinacionals d'aquests béns de primera necessitat, no?
Clar, no està en joc només Ripollet, no? Si el reglament es considera que és legal, doncs podríem fer aquest pas de municipalitzar molts altres municipis de l'àrea metropolitana, i, en canvi, si acaben donant la raó a Aigües de Barcelona, doncs es complica, com a mínim hauríem de buscar una altra manera per poder fer les municipalitzacions.
Judit, anem a parlar d'una cosa una mica més dolça. La teva portada és realment dolça. Parles de que el gremi de pastissers preveu incrementar les vendes de panellets artesans, no? Bueno, jo diria de, i també de ratafia, jo crec que pujarà molt aquest any el consum.
O tu de... creus, per
sí,
què?
Sí, jo crec que sí, perquè estarem a casa avorrits i...
I només 6 persones,
I
mus... no?
I Moscatell s'haurà d'acabar l'ampolla.
Pot ser, no ho sé. Bueno, és el gremi de pastisseria, sempre es pronuncia abans de les mones, perquè tenim tot un calendari festiu molt lligat amb els menjars, i abans ho fa a l'abril amb les mones, ho fa ara doncs, a la tardor amb els panellers. I bé, les previsions a mi em va sorprendre que, malgrat tot, ell explicava això, que hi havia una tendència a augmentar l'alta. Me'n vaig anar al Fort Planes a fer les fotos, i allà... sobretot estaven preocupats per la competència dels panellets industrials, i estaven molt, sobretot amb els dels pinyons, no? Dient, ei, que els ingredients que fem servir no tenen res a veure, i els pinyons van a aquest preu, i tu pots comprar panellets cars i estar comprant amb pinyons que no ho són. Doncs realment a tots els oficis, no? Hi ha com petites històries per explicar.
Molt bé. David, parlant de coses comercials, també reculls que la Unió de Botiguers, la Unió de Comerciants, bé, no es resigna i continua presentant iniciatives, no?
Sí, hem fet aquesta campanya de Tria Ripollet, que recordava molt els sorteig que ja es feia en la campanya de Nadal, i bé, entenc que la idea és, sí, aconseguir donar animar, no? Animar el consum al comerç local, que és ben important, sobretot ara amb el que ens vindrà d'anar endavant, no? Abans comentàveu el tema dels centres d'estètica i els bars, però bé, la situació serà complicada si tot segueix tancant-se.
Parla'ns de l'entrevistada d'aquesta setmana, d'aquesta Escola Popular Rizal.
Sí, bé, el fet és que com la setmana passada parlàvem de com s'estaven fent les classes quan els grups es confinaven, bé, ens va venir la idea, bueno, vam pensar, no?, que com ho estarien fent, per exemple, a l'Escola Popular Rizal, que sabíem que havien tingut problemes per poder tornar a començar, també. De fet, la PAB ha tingut problemes amb el local ja per poder obrir en el desconfinament. I llavors, bé, hem volgut preguntar, no?, com ho estaven fent, perquè entenem que bona part de la bretxa digital doncs estarà ben visible allà, i bona part, com ens explica la Judit, doncs ja es troben amb aquests infants que tenen problemes per poder seguir el curs amb normalitat, perquè la situació que estan vivint a casa doncs és també molt complicada, no? Llavors ens venia de gust parlar i que poguéssim explicar també quin és el seu projecte, que és molt interessant. Jo crec que es coneix poc perquè és un projecte molt maco, i sempre que poden demanen més mans, i per tant us aprofito avui també per ajudar-los i dir això, no? Que la gent intenti col·laborar d'una manera o altra amb ells.
I després ve Amazon i els hi vol treure la poca clientela que tenen. Ja sabeu que han fet com una campanya, no?, contra aquestes coses. Bé, volen captar a través... Sempre hi ha tot tipus d'estratègies, no?, comercials, a través de les escoles, doncs, aconseguir també més clients, no? Doncs ahir estan protestant. Judit, també vull parlar amb tu de dos temes mediambientals que tu reculls. En primer lloc, aquesta unitat mòbil que està instal·lada encara al Parc de Maria Regordosa, i encara estarà com... Sí, 6 o 7 setmanes.
Una setmana, queda, no?
No?
Sí.
No, 8 setmanes, no?
8 setmanes, sí. És veritat. Sí,
en porta una, com a mínim. La gent que passa per allà, dèiem, què és això, no? I això és per mirar la contaminació. Ho han posat allà estratègicament perquè tenim al costat l'autopista, no?
Sí, que justament el trànsit rodat és un dels principals vectors de contaminació, i es va veure molt clar amb les gràfiques que es van publicar durant el confinament del març. Bueno, pues com baixava la contaminació, no?
Molt rebé. I només esmentar, és que no tenim temps ja, Judit,
vale,
que
vale.
Recomanar, com sempre, aquesta secció teva tan interessant, que és, en aquest cas, parlant dels parcs urbans, del parc dels pisos del sindicat, no? Doncs jo ho recomano. No tenim més temps, nois. Judit Josa, Ripollet al dia, David Rua, revista Ripollet, moltes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
I ara us convido, si no ara, quan pugueu, a que escolteu una entrevista molt interessant que emetrem a continuació amb Marc Embruller, que és la presidenta, una històrica activista trans i presidenta de l'ATA, Associació Trans Andalucía, Sílvia Rivera, que té moltes coses a dir, i també ens avançarà que Ripollet serà distingida com a ciutat trans-friendly. Doncs moltíssimes gràcies als dos.
Molt bé, doncs gràcies.
Adéu-siau, fins la propera.
Adéu.
I Ripollet, com dèiem, serà la primera ciutat trans-friendly. En parlarem amb Marc Embruller, històrica activista trans, presidenta de la pionera ATA, Associació Trans Andalucía, Sílvia Rivera, també de la Federació Trans, plataforma i portaveu Europa de la xarxa Respect Trans. L'ATA atorgarà pròximament a l'Ajuntament de Ripollet la distinció trans-friendly per la seva implicació al moviment trans. Com a mostra aquesta sintonia, el consistori ha portat a la Biblioteca Municipal l'exposició Transcendental i ha encarregat un mural gegant LGTBI, recordant, entre altres, la manifestació del primer orgull a Ripollet. Ara a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio ens acompanya Marc Embruller, activista dels drets humans, presidenta de l'Associació de Transsexuals d'Andalusia, ATA, Sílvia Rivera, de la Federació Plataforma Trans i també portaveu a Europa del Respect Trans. Bones tardes, Marc.
Buenas tardes, Toni.
Gracias, encantados de tenerte aquí en Ripollet, porque ya sabes que nos sumamos a la visibilización y despatologización del mundo trans. ¿Cómo lo valoras?
Pues mira, lo valoro que igual el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Ripollet, la ciudad de Ripollet, pues con la diversidad del colectivo LGTBI, sin dejar a nadie atrás, y prueba de ello es el Octubre Trans está aquí dando visibilidad y también sumándose a las reivindicaciones, pues lo valoro como una institución, pues como te he dicho, implicada en la diversidad, y ojalá esa actitud y práctica que tiene Ripollet la tengan muchas ciudades.
¿Cómo surgió esta colaboración con el Ayuntamiento de Ripollet?
Pues mira, surgió que el pasado año fui invitada a la presentación del libro Claus Básica, que se hizo en los pocos eventos que tuvieron lugar con en la Fecha del Orgullo, y me invitó el regidor Fran Sánchez, y estuve con el Observatorio allí presentando este libro. Después también inauguré algo que también fue un guiño también para las identidades trans, como era renombrar los servicios públicos, pues para que pudieran entrar en los mismos personas de todas las identidades trans, o sea que fue también algo bonito. Ahí hubo el inicio de esta relación que a día de hoy continúa. Yo ya me vine con la idea de trasladar a la junta directiva de la Asociación Trans el entregarle al Ayuntamiento de Ripollet la denominación de la que somos propietaria, de la marca Trans Fraile. Es una denominación que entregamos a instituciones, a entidades y también, como no, a empresas, pues que son amables y que tienen unas políticas inclusivas con las personas trans.
Y son muchos los organismos o personas que reciben este
Trans Friendly. Pues mira, te puedo decir que Ripollet será el primer ayuntamiento de Cataluña y de toda España en recibirlo. Lo han recibido empresas, lo han recibido entidades, pero ayuntamiento es el primero de Cataluña y de toda España en recibirlo.
Pues nos alegramos que así sea, y además ahora se va a ver mucho, porque aquí en Ripollet se está pintando un mural enorme, aquí muy céntrico, al lado del ayuntamiento. Lo habrás visto en fotografía, imagino, porque en persona estás en Sevilla, no lo has podido ver, y menos en la situación actual, ¿no?
Sí, es verdad, pero bueno, el artista muralista, pues incluso Fran de vez en cuando me van enviando fotos, y bueno, estoy maravillada, primero porque de nuevo Ripollet, y con hechos, no con palabra, pone en lo alto de la mesa y como una de las prioridades para la convivencia ciudadana el respeto a la diversidad, y sobre todo me parece esto un homenaje pues a momentos, fechas e hitos históricos que tienen que ver con la libertad sexual y el avance en derecho. A destacar a través de este mural esos momentos, creo que convertirá a Ripollet en una ciudad de referencia y un mural que habrá que visitar, porque empieza en la revuelta de Stonewall, pasa por la ley pionera aprobada en 2014 en Cataluña, la ley LGTBI, y por supuesto también por la primera manifestación histórica y multitudinaria que tuvo lugar en Ripollet, y cómo no, han hecho un gran guiño, de lo que le estoy muy agradecida, poner también en fecha y en valor la aprobación de la primera ley que tuvo lugar en España y en Europa por la despatologización de las identidades trans, que fue la ley andaluza.
También habéis cedido una exposición. ¿Qué nos puedes decir de esta exposición cedida justamente por vosotros, por vuestra Asociación de Transexuales de Andalucía?
Pues mira, fue una exposición que tiene que ver mucho con lo que estamos este mes celebrando, que es el mes de la despatologización trans. Y ya sabemos que la patología de las identidades trans había hecho que las personas trans viviéramos en eso que hemos denominado esa visión psicomédica y patologizante de los cuerpos equivocados. Entonces, esta exposición es el cuerpo empoderado versus contra el cuerpo patologizado. Es poner en valor la belleza de los cuerpos trans frente a esa visión patológica que ha hecho que los cuerpos trans no tuvieran visibilidad.
¿Y cómo podemos verlo en esta exposición?
Pues mira, estará expuesta desde el día 19 de octubre hasta el 6 de noviembre en la Biblioteca Municipal de Ripollet. Y bueno, estará pues para visitar por todos los públicos y se va a ver esto que te estoy diciendo, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de sentirse inferior. Chicos y chicas trans se muestran de manera desnuda para decir a la sociedad: amamos nuestros cuerpos, estamos orgullosas y orgullosas de nuestros cuerpos diversos.
Y esto formaría parte de un manifiesto que también se hace este año, donde se continúan recogiendo pues una serie de reivindicaciones que, desgraciadamente, pues todavía les queda un largo recorrido. ¿Qué nos puedes destacar de este manifiesto y, en general, de vuestras reivindicaciones?
Pues mira, yo creo que del manifiesto destacamos algo muy importante. Yo creo que es hora de los hechos y no de las palabras. Que queda muy bien y políticamente correcto decir en este mes estamos en contra de la patologización de las identidades trans, creemos que la transexualidad no es una enfermedad, pero basta de poses, basta de tirar balones fuera, porque tenemos que empezar a hacer esas políticas que desde una perspectiva no patologizante, desde las instituciones locales, desde los gobiernos autonómicos y desde el gobierno central. No podemos decirle a la Organización Mundial de la Salud despatologiza las identidades trans cuando todavía la atención sanitaria en muchos territorios de España sigue tratando a las personas trans como enfermas mentales, cuando aún las estanterías de las universidades siguen con mucho material que habla de las identidades trans como un trastorno de la identidad, o cuando tenemos una ley para el cambio registral de nombre y sexo en el Estado español, que ha sido calificada en el último informe hecho público el 30 de septiembre en Ginebra, pues como una de las leyes, y España está en esa lista de estados que vulneran los derechos humanos de las personas trans. Por lo tanto, tenemos que empezar por poner soluciones en nuestra casa, en nuestro municipio, en nuestro gobierno y en el gobierno central. Por eso celebro que de este manifiesto se urja al gobierno central al trámite urgente de una ley trans específica, transversal e integral para todo el Estado español.
Había, Mar, ya un trabajo hecho, pero parece como que ahora se está volviendo a replantear todo a nivel legal.
Sí.
¿Cuál sería lo que vosotros reivindicáis como derecho que tenéis?
Sí, yo creo que España está en una situación de que ya no es referente para nada, ni en Europa ni en Latinoamérica. Yo creo que las personas trans Llevamos 42 años de democracia y aún no se cumple el paraguas de la Constitución, no nos cobija a las personas trans. Es necesaria, decimos, una ley trans integral, porque las personas trans queremos ser iguales y tener las mismas oportunidades a la hora de acceder al mercado laboral, a la hora de implementar protocolos educativos que proteja a la infancia y a la adolescencia del gran índice de acosos que reciben en los centros educativos. Necesitamos, como te he dicho anteriormente, que se retire cualquier material que vaya a formar a los futuros profesionales de la docencia, de la medicina, de la psicología, etcétera, etcétera, en supuestos ya superados y obsoletos cuando hablamos de las identidades trans como una enfermedad mental. Necesitamos una ley que nos proteja y que nos iguale y garantice en la práctica del deporte. Y sobre todo, también necesitamos que las personas transmigrantes sean reconocidas en su nombre social y no en el nombre que indican en sus pasaportes, en la documentación administrativa que el Estado español promueve, como puede ser tarjetas de residencia, permisos de trabajo, tarjeta de sanitaria, etcétera, etcétera. Es hora que España empiece a respetar los derechos humanos básicos de las personas trans. Un Estado de derecho no puede presumir de tal si una población o un sector de la población sigue viviendo en un trato subhumano, por debajo de la condición humana. España, lo que pasa en España importa fuera, y toda Latinoamérica y toda Europa está pendiente de que España pase en un salto cualitativo que ya ha dado y ha rentabilizado suficientemente la ley de matrimonio igualitario 2005, que sí sitúa a España en uno de los países pioneros, pero que no podemos vivir toda la vida de la rentabilidad de este reconocimiento, porque ya Europa nos adelanta con leyes de obligado cumplimiento en las escuelas para educar en el respeto a la diversidad sexual y de género, con haber introducido en los códigos penales el como delito la homofobia y la transfobia. Y por supuesto, como te he dicho, es necesaria ya una batería de medidas que están dentro de una ley integral trans para por un lado reparar tantos años de discriminación, para protegernos de la discriminación y para igualarnos en igualdad a la hora de los derechos. Queremos aclarar que esta ley no es una ley que venga a ampliar derechos, ni siquiera conceder privilegio, sino que viene a que las personas trans vivan con los mismos derechos que ya tienen toda la ciudadanía. Y que esta ley lo único que pide es, no pide menos que la igualdad.
Ahora, Mar, nos gustaría hablar del activismo, del activismo trans, y pues empezando por ti, ¿cuál ha sido tu recorrido pues hasta llegar al frente de esta ATA, Silvia Riera, la Federación o el Respect Trans?
Mira, pues yo empiezo mi activismo pues por el año 75-76, cuando aún todavía más vigente las leyes fascistas de peligrosidad social, por la que nos metían presas y presos solo por el hecho de amar y de ser diferente. Surge por aquella época el FAC, el Frente de Liberación Gay de Cataluña, pues liderado por nuestro honorable y reconocido Armand de Fluvià, con quien contacto y viajo a Cataluña, estoy en su casa 3 o 4 o 5 días, y cuando regreso a Andalucía fundo en aquella época lo que fue el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, que convoca en el 78 la primera manifestación pública, aún vigente la ley de vagos y baleantes, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, y sacamos a la calle a cerca de 1,000 personas, hicimos también un mitin. De hecho, en Andalucía, 4 meses antes, tuvimos una reunión de la COFLE, de la Confederación de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, porque ese año queríamos golpear duramente ya el sistema y arrancarle la abolición de la ley de peligrosidad social. Y efectivamente se hizo un cartel unitario con las mismas consignas, también programando salir un mismo día desde Cataluña, desde Andalucía, desde Madrid, desde Galicia, desde País Vasco, y verdaderamente tuvimos una gran repercusión y una gran incidencia política que hizo que el gobierno de que lideraba Adolfo Suárez, de la Unión de Centro Democrático, el mismo año, el 26 de diciembre, decidiera excluir de la ley de peligrosidad social los actos de homosexualidad, con lo cual dejó de ser un delito amar o ser diferente. Y posteriormente, en 2007, tomando conciencia ya de mi identidad, porque yo también inicio mi activismo todavía sin tener claro pues que era una persona trans. Ya te cuenta que en aquella época orientación, identidad no existía, aquí todo el mundo era maricón y el que era extremadamente maricón era las personas trans, ¿no? Había ya tomado conciencia cómo esa ley de peligrosidad social nos golpea de una manera dura a las personas trans por el tema de la visibilidad, o aquellas personas que tienen una expresión de género no normativa, llamémosles las locas de los pueblos, las locas de los barrios, aquellas mujeres machorras, en definitiva lo que perseguía el sistema, y eso me lo dio la experiencia y el haberlo vivido, lo que perseguía era el desafío a la identidad de género, aquello de poner en cuestión las normas de virilidad que imponía todo en un sistema militarista y dictatorial donde la masculinidad poder jugaba un gran papel. Entonces, las personas trans, quizás que nos reíamos y hacíamos una caricatura de estas formas de expresión, los mismos que las locas, eran las que recibíamos los peores maltratos de la dictadura, y yo dije, ni sufrimos los peores maltratos de la dictadura y me niego a que seamos las olvidadas de la democracia. Y ahí empieza mi activismo trans.
Y luego viene la Federación y el Respect Trans, que ya te da voz en Europa, ¿no?
Así es. Vimos también que por una sinergia de cómo surge el movimiento por la libertad en España, que en definitiva surge de los hombres gays, que posteriormente se suman las mujeres lesbianas, y que las personas trans en aquella época, por una situación de incomprensión familiar, que la mayoría tenían que salir de sus casas para poder hacer un tránsito, que tenían que abandonar los estudios, y que el único puerta por la que se nos abría para poder subsistir era ser la puta en una esquina. Yo creo que la serie de La Veneno es un retrato de la época, de lo que hemos sufrido las personas trans, y eso me dio también para llegar a la conclusión que, aunque siendo parte del colectivo LGTBI, las personas trans sufrimos una discriminación específica pues que está muy condicionada por nuestra identidad, el cambio legal de nombre, los tratamientos hormonales, en fin, una serie, el acceso al mercado laboral hace que el sujeto político tomemos la voz, por eso también nos federamos para tener una voz propia ante la sociedad, ante la administración, para decirle, nosotras somos, nosotras sufrimos esta discriminación y nosotros aportamos la solución. Por lo tanto, ha habido también un gran cambio en ser un sujeto que tiene capacidad para analizar su situación, pero también para determinar soluciones.
Las plataformas de internet, como por ejemplo esta red Respect Trans y lógicamente pues todos los canales que hay ahora, ¿cómo crees que ayudan a normalizar?
Pues mira, yo, fíjate tú, permíteme que utilice otra palabra distinta. Fíjate tú que cuando el colectivo habla, es importante salir del armario, es el día de la visibilidad lésbica, el día de la visibilidad. Yo siempre digo, y lo digo para compartir mi reflexión y mi análisis que surge de la propia experiencia. Las personas trans no necesitamos visibilidad. Las personas trans, por ser visible, nos han agredido. Por ser visible, nos niegan un puesto de trabajo. Por ser visible, nos han negado hasta el alquiler de una vivienda. Y por ser visible, acosan a los niños y a las niñas en los institutos y los colegios. Las personas trans no necesitamos visibilidad, necesitamos equidad, justicia y una ley que nos proteja y nos iguale en derecho a los demás. En cuanto al término normalización, no me gusta a mí precisamente. Las personas trans hemos sufrido una gran discriminación precisamente por no haber entendido las identidades trans como una expresión más de la diversidad humana. Por lo tanto, yo estoy más por el término que las personas trans. Lo que necesitamos es naturalizar el hecho trans. Necesitamos naturalizarlo, no normalizarlo. La norma es la que nos has expulsado a los márgenes por no cumplir esas expectativas. Por no cumplir esas expectativas sociales y por ser unas disidente en la expresión y en la identidad, hemos sido expulsadas de la política, de la cultura, del arte, de las instituciones, de los partidos políticos, incluso de los discursos hablados. Ahora tú dices, ¿en qué se demuestra? Pues vemos cómo en los últimos tiempos no solamente los colectivos LGTBI ya verbalizan y hablan de las situaciones de las personas trans, sino que a nuestros políticos y políticas le hemos puesto en su boca que tengan que hablar de personas trans, de derechos humanos de las personas trans y de soluciones para las personas trans. El activismo trans en las últimas décadas ha hecho una gran revolución donde hemos conseguido una mirada transpositiva por parte de la sociedad y ahora lo que toca es que las instituciones estén a la misma altura de la sociedad. Hemos pasado de familias que nos echaban a las calles a familias que nos aman y nos acompañan. Hemos pasado de espacios educativos donde no podíamos estudiar a espacios educativos con protocolos que nos protege y que respetan nuestra identidad en las universidades y en las escuelas. Y estamos pasando de un modelo de atención sanitaria, primero, que fue negado y que no existía, segundo, que existió teniendo a las personas trans como si fueran enfermas mentales, a protocolos y a comunidades donde las personas trans son tratadas en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía y para acceder a sus tratamientos hormonales no entran por la puerta de la psiquiatría, sino por la puerta de la medicina primaria.
Mar, recuérdanos esa palabra para que no se nos olvide.
Sí, es necesario la naturalización del hecho trans. Y es necesario, no puede haber despatologización si no hay autodeterminación del género.
Pues, como decías, más allá de esta naturalización de los trans adultos, ¿qué trabajo hay por delante, sobre todo con jóvenes y especialmente con esas familias con niños trans?
Pues mira, yo algo te he respondido, esto es la última pregunta. Yo creo que las familias, se ha pasado, es algo precioso, ¿no? Para mí como activista es algo que pocos activistas pueden decir, ¿no? Hay muchas luchas que son una verdadera utopía, ¿no? A mí si me dicen, yo he tocado la utopía con la mano, porque donde vi familias que nos echaban, hoy veo familias que aman y apoyan a sus hijos. Hoy veo familias organizadas para luchar para que sus hijos y sus hijas y sus hijes no tengan menos derecho que otras niñas, que otros niños, que otros niñes. Y eso forma parte de este gran cambio cultural y social que vivimos en la sociedad y que no va parejo a medidas que el Estado ha que tener en relación con la misma situación que estamos viviendo. Hoy clama que las juventudes, que las adolescencias trans estén protegidas por el Estado, tanto en el derecho a su identidad como en sus necesidades médicas, como protegida con protocolos educativos que le liberen del acoso. Yo siempre digo una cosa, y es que yo digo, la verdad está en la mesa, y la verdad es el resultado de múltiples estudios que se hacen a lo largo de todo el territorio español, por universidades, por entidades que estudian cuál es el impacto de la discriminación en el ámbito escolar. Y todos tienen a decir, los más discriminados, los niños y las niñas trans. Los niños y las niñas trans son los que más piensan en el suicidio. A la hora de las agresiones, las más agredidas y agredidos, las personas trans. Y por lo que te he dicho anteriormente, es una cuestión de visibilidad. Las personas trans no somos invisibles. La identidad es algo visible, es algo que visibilizamos ante nuestro entorno, y es por ello que somos objeto de estas discriminaciones, de estas opresiones y de estas agresiones. Por eso es urgente que el gobierno, que además es un gobierno progresista, empiece a tramitar esta ley transestatal, que es una deuda histórica que la sociedad y que el colectivo LGTBI tiene con las personas trans.
Pues Mar Cambroller, muchísimas gracias por atender la llamada de Ripollet Radio. Has estado aquí para valorar que Ripollet nos sumemos a la naturalización y despatologización del mundo trans con diferentes actividades a lo largo de este mes de octubre y noviembre. También para darte las gracias por esta distinción que vas a dar a Ripollet, al ayuntamiento, por este trans friendly, el ser amable, como tú dices.
El primer ayuntamiento de Cataluña y de todo el Estado español en tenerlo. Y me siento muy orgullosa de este ayuntamiento porque es un ayuntamiento trans inclusivo y que tenían que tomar ejemplo del mismo todos los municipios, porque las cosas se demuestran con hechos y no con palabras.
Y decir pues que eres presidenta de la Asociación de Transsexuales de Andalucía, ATA Silvia Rivera, de la Federación Plataforma Trans y también portavoz en Europa de Respect Trans, en definitiva, activista por los derechos humanos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Tony. Gracias también a la radio y a la ciudad de Ripollet.
Temps per acomiadar-nos, però abans repassem el sumari del programa d'avui. Acabem de sentir l'entrevista amb Marc Embruller, i és que l'ATA de Trans Andalusia atorgarà pròximament a l'Ajuntament de Ripollet la distinció Trans Friendly per la seva implicació en el moviment trans. Com a mostra d'aquesta sintonia, el consistori ha portat a la Biblioteca Municipal l'exposició Transcendental i ha encarregat un mural gegant LGTBI recordant, entre altres, la manifestació del primer orgull de Ripollet que es pot veure al peu de la passera que hi ha al parc del riu Ripoll. Hem tingut a Ripollet al Dia i a la revista Ripollet per repassar i fullejar les seves publicacions. També el Marc Mata, que ens parlava com a col·laborador d'esports de com afecta aquestes restriccions noves de la Generalitat a totes les competicions esportives, pràcticament totes anul·lades, i també els equipaments esportius i els gimnasos tancats. També hem repassat l'agenda molt marmada pel que és l'afectació d'aquest Covid-19 i també aquestes restriccions. I en el capítol més de notícies els hem comentat que la Unió de Comerciants de Ripollet se suma al centenar d'entitats comercials d'arreu de Catalunya que protesten per la campanya d'Amazon perjudicial pels comerços locals, perquè aquesta multinacional el que fa és donar vals descompte a les escoles perquè els seus alumnes comprin en la seva plataforma. També hem parlat de que a principis de novembre està previst iniciar els treballs de construcció dels 3 deflectors de la llera del riu Ripoll, 3 nous, molt a prop del gual del molí d'en Xec. Es tracta d'uns blocs de material que el que fan és ajudar el riu Ripoll a que faci el seu curs natural. També els hem anunciat al ple municipal, que comença tot seguit i on es portarà a aprovació la resolució del contracte d'explotació del pàrquing del riu Ripoll i l'adhesió a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, quan a mocions se'n discutiran dues, una del PSC, de suport a l'atenció primària, i una altra de Ciutadans, de suport al gremi d'hostaleria. I la notícia del dia, i de ben segur, si ens tornen a escoltar en divendres o en dissabte, és que la Generalitat ha decretat el confinament perimetral els caps de setmana, incloent el divendres, durant els pròxims 15 dies. A partir d'aquest divendres ja no es podrà sortir del municipi, a excepció per anar a treballar, urgències o bé tenir cura de les persones dependents. I marxem. Jordi Pé a la redacció, la col·laboració amb Armat Esport, Jordi Puy al control de so, i qui els parla, Toni Miralles. Els deixem amb el ple i nosaltres el que farem serà tornar la setmana vinent. Recordin, estat d'alarma, confinament, facin bondat. Molt bona tarda. Adéu-siau.